La policia local de l'Escala ha aixecat 160 actes des de principis d'any, d'entre els quals una seixantena han incoat procediment administratiu. Més de la meitat de les infraccions estan vinculades a la tinença d'animals i el 40% per malmetre la via pública com dipositar deixalles fora dels contenidors. En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana aposta per incrementar les sancions amb l'objectiu de reduir l'incivisme i posa com a exemple Figueres o Palafrugell. Neix la iniciativa Dijous de Tapes de la UBET. L'associació ha presentat Dijous de Tapes, una iniciativa que pretén ser una nova excusa per sortir al carrer i impulsar el consum a l'Escala. A aquesta nova campanya s'hi ha sumat 17 bars i restaurants del poble que cada dijous a partir del pròxim 30 d'octubre oferiran als visitants una tapa exclusiva i un zurito de cervesa, vi o vermut, tot a un preu de 3 euros i mig. El 6è taller de cançons tradicionals de l'Escala es dedica al Nadal. El taller tira endavant una edició extra dedicada a les Nadales després de 5 edicions fent reviscolar el patrimoni musical escalenc. Ramon Manent i els seus alumnes preparen 14 temes nadalencs recuperats del cançoner de l'Escala per un concert final el 12 de desembre a l'Alfolí. Víctimes del Patronato demanen ser reconegudes per la Llei de Memòria Democràtica. La Comissió d'Igualtat del Congrés va comptar ahir amb la compareixença del grup de dones represaliades pel Patronato de Protección a la Mujer. L'objectiu, visibilitzar la vulneració de drets en aquests centres i demanar justícia i reparació. La diputada Edna Estrems va donar suport en tot moment al col·lectiu i va demanar modificar la Llei de Memòria Històrica. S'obren les inscripcions obertes per la Sant Esteve Run. El Club Esportiu ha obert inscripcions de cara a la Sant Esteve Run d'aquest any. Els interessats i interessades s'han d'inscriure de manera telemàtica. També hi haurà la possibilitat d'apuntar-se al mateix dia. L'estructura seguirà sent la mateixa que l'any anterior, curses infantils i distàncies de 5 i 10 quilòmetres. Pel que fa al temps, avui molta bonança, però demà dia molt més canviant, amb entrada de tramuntana a mig matí. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 22 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la remissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai ràdio més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora que la dedicarem tota a parlar de medi ambient i avui a parlar d'un tema que és bastant candent. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres vol dir que hem de parlar de medi ambient i avui volem parlar d'una cosa bastant interessant, el pagament per serveis mediambientals. Per aquest motiu ja tenim a punt aquí el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina.
Estàs barallant avui amb els auriculars?
Bueno, tenim algun petit problema tècnic, però tot es pot arreglar.
Tot ho farem.
És qüestió de bona voluntat.
Exacte. També tenim l'Antoni Ferran desplegant les seves carpetes. Molt bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda i sí, un cop més aquí despegant el material que ara anirem desenvolupant les diferents idees.
I avui tenim un convidat via telefònica, no, Joan Ramon? M'ho vas dir ahir a la nit?
Correcte, és un convidat sorpresa i, bueno, de fet li agraïm molt que estigui avui present via telefònica. És el senyor Josep Olives, és fill de Roquetes, no sé si ho he dit bé, he intentat fer accent ebrenc. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Doncs bé, avui faré una petita presentació i ja li passo, li passo la paraula al Toni. Avui parlem d'una qüestió així dita en fred, sona una mica estranya, no?, que és el pagament de serveis ambientals. Fins i tot jo, que en teoria he d'entendre el concepte, em costa. Perquè no, el tema del pagament l'entenc perfectament. És a dir, s'ha de pagar per alguna cosa. És el tema dels serveis ambientals, no? I aquí és el que el Toni ens explicarà amb més detall. Per què es parla de serveis ambientals? Perquè de vegades, alguns sectors, com avui, per exemple, doncs, també ho comentarem amb en Josep, el sector de la pagesia, sense voler, de vegades, estan oferint un servei, i és un servei col·lectiu, és un servei per a tothom. No és el sol fet de produir aliments, no és el sol fet de dedicar-se a una professió com és la de pagès, sinó que, a més, pot tenir unes derivades que són molt interessants a nivell ambiental. Si més no, poden ser-ho. I aquest és una mica la línia d'argumentació que avui intentarem defensar i, sobretot, que es vegi que la pagesia pot aportar molt en positiu, no només amb la seva activitat professional, sinó també com a, com deia, una derivada de la conservació, una derivada del respecte al medi ambient, i que té molta relació amb un tema que ha estat candent aquestes dues darreres setmanes, que són les inundacions que hi ha hagut recentment a les Terres de l'Ebre, concretament al Montsià, i que han afectat amb certa cruesa alguns municipis que no estan acostumats a tenir aquest tipus de fenòmens extrems, com són Godall i la Ràpita. Avui parlarem més enfocat potser cap a la part de Godall, cap a la part de, que hi entra el Montsià, i Vegebre. També podem tocar una miqueta, perquè en Josep Olives també coneix força bé el terme d'Ulldecona, conèixer des del punt de vista del territori, des del punt de vista de les Terres de l'Ebre, de la persona que ha viscut tota la vida allí, que ha desenvolupat una activitat professional com a pagès, entendre millor com es pot lligar, això que dèiem, no?, aquest pagament de serveis ambientals amb un maneig, un ús del territori, i podem parlar de molts milers d'hectàrees. Podríem parlar d'una extensió de territori molt gran, perquè tota la plana del Montsià és bàsicament agrícola, i la part més muntanyosa és on ha plogut amb abundància, i han caigut, per exemple, si no recordo malament, eren 300 litres a Santa Bàrbara i 400 a Godall, si no em falla la memòria. Bueno, és igual, aniríem per aquesta franja de precipitació, que lògicament un barranc, una riera, doncs l'ha d'absorbir en molt poc temps. Quan cauen en una setmana, doncs mira, és fa saó, és bo per la terra. Però quan cau de cop en un dia, o fins i tot en un espai de temps més curt, és quan baixa no només aigua, baixa aigua, roques, sediments, i és quan pot provocar danys materials, com dèiem, a alguns municipis que s'han vist més afectats. En aquest cas, doncs, Godall i la Ràpita. Feta aquesta presentació, doncs jo ja dono la paraula al Toni, i tu mateix, Toni. Endavant.
Doncs som-hi. Avui és un d'aquells temes, no?, que per la gent, per la nostra audiència, la gent que ens escolta, diguéssim, cada vegada que fem col·laboracions d'aquestes, no?, ja saben que nosaltres tenim una línia de treball, no?, que és molt important, que és el tema del món rural i el món urbà, no?, i que m'ha explicat moltes vegades que a vegades hi ha una incomprensió molt gran cap al món rural vist des del món urbà, no?, i que això és una línia de treball que s'ha d'aprofundir, s'ha de resoldre, i s'ha de trobar la manera de que aquests aparentment dos mons entenguin que formen part d'una mateixa realitat, no?, i que aquesta realitat és un país, que és Catalunya, i que els dos mons, les dues realitats, són necessàries perquè tot vagi endavant. També és veritat que moltes vegades, i això és una crítica que es fa també des del món rural cap al món urbà, al món rural li caben caient moltes coses, diguéssim, que al món urbà o no hi caben o no les volen. No hi caben, per exemple, totes les instal·lacions, diguéssim, energètiques, que sovint van amb un món rural, però també podríem parlar d'instal·lacions energètiques, també podríem posar-hi sobre la taula el tema del biogàs, etc. Un llarg, etc. de coses. Doncs bé, aquí, aprofitant els aiguats com a excusa, d'acord? Perquè això no solament és un tema d'aiguats, eh? Els aiguats els fem servir com a excusa ara en aquest moment per obrir aquesta línia argumental del pagament per serveis ambientals. Els aiguats, ja ho hem comentat moltes vegades, hi ha una idea de que és la gestió de l'emergència. La gestió de l'emergència és absolutament necessària, és prioritària i, evidentment, s'han de reduir el màxim de béns sobre, diguéssim, de danys sobre els béns, però també sobre les persones, no? I això és l'emergència. Però l'emergència, un cop ha passat, continua havent-hi molta feina a fer, no? I bona part d'aquesta feina a fer, bona part d'aquesta, diguéssim, que no passin coses, també depèn de les intervencions que es facin sobre el territori. D'acord? I aquí no estem parlant nosaltres, ja ho sabeu, també d'infraestructures dures, eh? Estem parlant d'infraestructures toves, no? Adaptades a l'entorn, i és clar, arriba un moment que potser és el moment de posar sobre la taula, ja, d'una vegada, una nova manera, una nova fiscalitat, no? El pagament, el concepte de pagament per serveis ambientals, de fet, és obrir la porta a entendre la fiscalitat d'una manera diferent. I us posaré solament un exemple, i a partir d'aquí podem anar parlant, eh? Nosaltres tenim, per exemple, que en general el món rural, i si ho fem per extensió al món agrari, ja sé que el món agrari i el món rural no és exactament el mateix, no? Però tenen una certa semblança, a vegades conceptual. Aporta moltes coses, aporta regulació del cicle de l'aigua, aporta biodiversitat, és un element de suport d'hàbitats, és un element també de gaudi, diguéssim, emocional, la gent li agrada, se sent més bé quan està en un entorn agradable, no? Tant si és un entorn rural, com si és un entorn lacustre, com si és un entorn forestal, no? Passejar pel bosc, gaudir de les olors, etc. Tot això està molt bé i aporta moltes coses a la societat en general. Aporta aliments, aporta salut, però és clar, a tot això, la majoria de vegades cau sobre municipis que són petits o molt petits. No, nosaltres vam fer una aproximació un dia i dels 1.000 municipis que hi ha a Catalunya n'hi havia com 600-700 que suportaven aquesta majoria de coses, no? I aquests municipis petits i molt petits sovint estan també molt, molt poc finançats. Hi ha poca gent. Llavors, potser una idea que es proposa sobre la taula, que no és una idea tampoc nova, però que no s'ha desenvolupat en la seva dimensió, seria entendre que determinades, per exemple, fos un exemple, jo què sé, el sistema aeroportuari català, que està format pels ports, pels aeroports de Barcelona, Tarragona, Reus, Alguaire, Sabadell, un llarg, etc. I tot el sistema portuari, que no només és el sistema de el port de Tarragona i el port de Barcelona. Aquí hi ha molts altres ports, hi ha fins i tot 47 altres ports més petits, d'acord, que depenen de la Generalitat de Catalunya. Doncs tot aquest conjunt de sistema de ports i aeroports podria, no, entendre'ns que això és la ciutat, i aquesta ciutat genera, necessita, no, d'energia, necessita d'aigua, necessita d'implantacions, necessita de moltes coses, i totes aquestes necessitats li venen subministrades pel món rural. Doncs bé, es podria obrir la porta, per exemple, a que un finançament dels municipis petits i també de lo que és el món rural vingués a través de posar un impost nou ambiental a aquestes grans infraestructures. Jo he fet un càlcul per sobre, ja en tiraré una mica a la piscina, i podríem estar parlant de la friolera de 185 milions d'euros anuals que es podien transferir des de tot aquest conjunt d'infraestructures al món rural. Això seria el concepte de pagament per serveis ambientals, no? Una nova manera d'entendre el finançament en la qual el que aporta territori, el que aporta bosc, el que aporta espai agrari, el que aporta regulació de l'aigua, no? Sigui també una manera de que li vinguin diners al món rural, no? I qui paga això? Pues paga, diguéssim, els usuaris, no? Les mercaderies, els viatgers que fan servir el sistema aeroportuari, tant de ports com d'aeroports, de tot el conjunt de Catalunya. Bé, aquesta és una idea que llancem sobre la taula, que la podem desenvolupar, i que vindria, no, aniria a disminuir o a anul·lar aquest greuge històric, no, entre camp i ciutat, a través d'aquest sistema que es diu pagament per serveis ambientals. Com ho veieu, això?
Bé, i voldria donar pas al Josep. Josep, sí. Vostè és pagès de tota la vida, vostè ha viscut a les Terres de l'Ebre, coneix molt bé el territori i... Coneix en primera persona quins efectes pot tenir un temporal, un aiguat, quines conseqüències té sobre el terreny fèrtil, sobre el terreny agrícola. Clar, nosaltres aquí intentem sempre lligar-ho tot amb la part ambiental, però lògicament va tot amb un mateix paquet, no? És a dir, no podem deslligar el que seria la part de conreu agrícola de la part de boscos, per dir-ho així. Llavors, quan parlem, per exemple, del Montsià, doncs segurament molts oients coneixen la Serra del Montsià, la Serra de Godall i, lògicament, el Massís dels Ports. Totes aquestes elevacions fan que quan plou s'acumuli molta aigua. I quan baixa de cop és quan ens convé a tots, i especialment a les persones que viuen en aquestes poblacions, com deia el Toni, poblacions normalment petites, que no tenen molta capacitat de gestió a nivell d'infraestructures, doncs tot aquest espai agrari permet laminar, permet fer de coixí, no?, de tota aquesta aigua quan baixa de cop. Quan no és així, quan tenim tota l'aigua canalitzada sense cap mena de lloc on es pugui laminar, encara és pitjor, perquè baixa l'aigua amb més velocitat i allà on desborda és on realment provoca danys importants. Llavors, Josep, li dono la paraula perquè ens expliqui una mica, des del seu punt de vista, com a pagès, com a persona del territori, com a brenc, com ha viscut vostè aquests aiguats, no només aquests, podíem parlar d'exemples que hagi viscut en primera persona. I quina solució o quin encaix hi veu vostè amb això que proposa el Toni, de que es pugui fer un o reduir la pressió fiscal, fins i tot ja no, potser no parlem de pagaments, sinó de descomptes, per exemple, descomptes fiscals.
El que necessiten són ingressos, Si els descomptem, es queden sense res.
Bueno, aquest és una mica el tema. Què li sembla, Josep? Digui'ns la seva opinió, sisplau.
De tot lo que vingui, pues benvingut sigui. Lo que passa és que el pagès lo que necessita és que se li valoren els productes. Tot lo demés, pues ja està bé, però segurament que si ens donen això encara haurem de fer més papers. Jo no sé si vostès estan relacionats directament amb la pagesia, però és que la veritat és que jo, pues, bueno, ara sóc gran, però em considerava sempre jove, claro. I la veritat és que ens afonen els papers. La pagesia s'està afonant pel pes dels papers a vegades. Però bé, això jo, la veritat és que la gent pague per pagar no, tampoc m'agradaria massa. Vull dir, no és una cosa que a mi m'agrada. Però si ho fan així, pues, bueno, ja li dic, pues, benvingut sigui, perquè de això que vostès no diuen, el rei de país, la veritat és que Catalunya, pues, com el resto de l'estat espanyol, pues, està a les últimes, i a vegades més a les últimes del que la gent se pugui pensar. En el tema dels aiguats, no sé, reguat sempre n'hi ha hagut, sempre n'hi ha hagut. Molta gent diu, és que això no havia passat mai. És possible que en aquell punt no hagués passat mai, o almenys mai, en el record d'aquella persona, o a la millor va passar i aquella persona no se'n recorda, pues jo què sé, o perquè feia la mili, o perquè tendim a borrar les coses dolentes que haguessin pogut viure, no?
Correcte.
Jo tinc un resum aquí del segle XX, de tot el que jo recordo.
Molt bé.
O sigui que, si comencem pel 1907, l'arribada del riu, que va ser de les més impressionants, i que any dalt o baix, el barranc de Sant Antoni, que replega el 70-80% dels aiguavessants orientals de Caro i del Port, pues, se va emportar lo pont de Pas de Berenguer, que és l'actual Tango Víctor 34-21, entre Roquetes i Mas de Barberans. Deu ser cert perquè en un revesllero havia de baixar les olives, travessar en l'aigua trinxa per a baixar les olives de la finca, no? Ell i el macho. Llavors, pues, bueno, passem del més o menys durant la victòria de Primo de Rivera, aquí van haver 7 anys sense collita per la seca, és el que passa, no?
Correcte.
És el que passa. Si mon anem al 37, una trasllada del riu, al 40 una altra sequera, i al 45, per exemple, el barranc de Lledó, que és el que partix per Gebre i Montsià, és el que desemboca molt prop del barranc de la Galera, allà a Mianes, pues el barranc de Lledó a Muniaio se li va emportar una hectàrea d'oliveres, i el riaio de la Mola Dona, que tenia una finqueta menuda prop d'allí, pues mitja hectàrea. El pont de la Torta, del barranc de Lloret, i donar el barranc de Sant Antoni, també se'l van portar. L'any 61 van viure l'última riuada del riu, que des també en recordo, i el 82 el riu Segre va portar tanta aigua com el 37, el que passa que l'enginyer de Riba Roja va ser valent i va fer que Tortosa no s'inundés. cap al 68 o 69 lo barranc del Galatxo, que no arriba al riu. S'emporta mitja carretera la Tango Víctor 3421 de Roquetes al Mas, i a partir de llavors ja fan un muro allí al pas este del, del barranc, que no hi ha pont. També per la mateixa fecha, el barranquet de Roé, al principi del barranquet de Roé, que és un dels tres barrancs que ha inundat Vinallop, terme de Tortosa, Baix Ebre, no només a Baix Ebre, a segons quins punts de Tortosa i Roquetes han plogut també els 300 litros mesurats, eh?
Sí.
Este barranquet se van portar una, un matrimoni i van morir ofegats en un dos cavalls que anaven. El 90 Sant Antoni inunda l'Horta Baixa de Roquetes, i el 95 el barranc de Lledó salta ja per dalt del, de la infraestructura del canal Xerta Riu Sénia, perquè hi ha un càlcul dolent d'algun enginyer que es va equivocar, com també em puc equivocar jo tallant una rama, però claro, quan s'equivoca un enginyer la cosa pot ser greu.
Sí, la conseqüència és...
En 35 anys, com lo barranc, lo canal Xerta Sénia, que es va ordenar durant, que va construir durant la dictadura d'aquell senyor general, pues, ha saltat tres vegades per damunt del canal Xerta Sénia. I això va passar el 95, i el 2000, bueno, el barranc de la Galera portava 700 metres cúbics per segon, se van portar el barranc del pont de Bessolí i el pont de Mas d'Enverge.
Déu-n'hi-do.
I a casa nostra, una finqueta que tenim al terme d'Ulldecona, se van portar 3.000 metres cúbics de terra, que sé que eren 3.000 metres cúbics perquè els vam tornar a posar. I ara ha arribat al 25. Què passa? Potser, m'atribuixo a insinuar, que ara ho fa en llocs més puntuals, aquestes borrasques, que segons diuen los que en saben, els pensen que en saben per la tele, que són borrasques que se situen en un sol punt i les carreguen tot allí, i que a més això pot passar en més freqüència, degut a aquest canvi global que també diuen que passa, pues podria ser, no dic ni sí ni no, que han passat coses, i ara, per exemple, no passant mai de la nostra memòria damunt del poble de Godall i del... Pensa una cosa, que si el barranc aquell, o sigui, el carrer aquell de Godall, per baix va un barranc.
Sí.
Que no recordo si la boca fa 2x3 o 3x4, i no es va embossar. Perquè si s'encerta embossar aquell barranc, aquella bona gent del bar, no sé si haurien tingut temps de sortir tan de pressa com van sortir.
Clar.
No sé si m'explico.
Vale, però això, una cosa...
Això passa a Tortosa, també, eh?
Una cosa...
Tortosa, un barranc que passa per baix de Tortosa.
Una cosa, amb aquest comentari que vostè està fent, que efectivament això és un tema recurrent, i ara perquè estem parlant amb vostè aquí, diguéssim, a la zona de les Terres de l'Ebre, però malauradament aquesta realitat també la trobaríem en altres llocs, no?, del litoral català. Un d'ells molt conegut és la zona del Maresme, que podríem fer un històric equivalent, no? Potser aquí també el que s'ha de posar sobre la taula és que amb aquest calendari, diguéssim, no?, des del 1900 fins al 2025, també és que el territori s'ha anat ocupant algunes vegades potser no de manera adequada, no?, i que, diguéssim, episodis de pluges que abans els danys que causaven no eren tan greus, ara s'ha augmentat, diguéssim, la gravetat degut a, bueno, a ocupacions que s'han fet amb menys infiltració, i sobretot el que és la façana litoral de tot el litoral català està atapeïda de tot, d'infraestructures, d'habitatges, de molta cosa, no? I a moltes vegades el pas de l'aigua ha quedat, diguéssim, reduït a elements testimonials.
Sí, sí. Aquí, per exemple, el que és la plana, està precisament està al terme de Godall, està la infraestructura aquesta, que ara me sembla que ara fa 50 anys, del canal, l'antic canal Xerta Sénia, i, claro, aquesta infraestructura no ha tingut cap manteniment. Llavors, per exemple, la inundació de Vinallop, una part d'aigua era del barranc de Lledó, que va anar al canal i va pujar canal amunt, fins a trobar el barranc Fondo, que és un dels tres barrancs que va inundar Vinallop, no? I ja dic, zero manteniment, i este canal al 2000 va fer molt de mal a la part del Montsià, a la part de la carretera, bueno, entre Godall i la Galera, i la Galera i Sant Rafael, per exemple, en aquella carretera, i enguany també els danys els ha fet més a prop de la galera, entre la galera i Godall.
Sí, sí, a part d'aquesta infraestructura, si no recordo malament, no voldria jo equivocar-me de dates, si no recordo malament és el 1970 aproximadament per aquests rodals, 1971-72, que es posa en marxa la famosa autopista del Mediterrani, no? Que no sé quan arriba la traça aquí a les Terres de l'Ebre, però es va posant en marxa aquesta infraestructura. Després s'han posat altres infraestructures lineals, com poden ser, diguéssim, infraestructures del tren d'alta velocitat, és a dir, si nosaltres anem mirant el nivell d'infraestructures que es van fent al llarg dels anys, no? També, curiosament, en el que és la zona litoral, es va colmetant infraestructures, i sovint aquestes no tenen els passos d'aigua tampoc ben resolts, no?
Sí, no, això va passar aquí, per exemple, la carretera de la Charlie 12, que va... No, que arriba a posta, passa a dos llocs, el barranc de Sant Antoni, el barranc de Llavons de Lledó i de la Galera, que han de passar per quatre o cinc infraestructures més seguides. O sigui, era la carretera vella, la carretera nova, la via del tren i no sé què més. I el canal de la dreta. O sigui, que el barranc lo fan passar per baix del canal, que hauria de ser al revés. El canal de l'esquerra, que va ser més modern, ja ho van fer-ho així, amb uns de barrancs. Van fer, van sifonar el canal. I llavors aquí, pues, totes aquestes quatre infraestructures seguides provoquen un pantano, o sigui, perquè en realitat els barrancs estos, la Galera, el Sant Antoni, tots estos, la Vall Cervera, que és el que passa per Jesús, tots estos barrancs són barrancs, o sigui, podrien ser rius. Tenen una caixa impressionant. Lo que passa és que, claro, hi ha un munt de coses al mig. L'alcalde Roquetes, no el que ara, el senyor que va bé ja fa anys, se li va ofegar el gos dos vegades, no el mateix. I jo li vaig dir, dic, si l'Ajuntament paga la màquina giratòria, jo posaré el tractor i aconseguirem tres o quatre tractors més i traurem el pont de la via del tren. Quan m'havien anul·lat la via del tren, que per cert ara i van pensar després que seria bé Via Verda i serà una idea molt bona, des de luego. Però aquell pont, si jo hagués sigut alcalde, cosa impossible, ja no estaria. La Via Verda hauria d'haver fet una cosa nova, perquè allò no hauria estat. M'hauria barallat en la Renfe o en qui fos. Però gràcies a aquell pont i els altres, però sobretot aquell, allò és un pantano que inunda, pues, està la casa de l'alcalde, que està a la Raval de Cristo, i bueno, i a vegades se li ho feia algú.
I una altra cosa que passa aquí, que suposo que també coincidirem amb això, és que la serra, no?, el que és la serralada, i el que és la zona de desguàs, no?, el litoral, hi ha poc recorregut, és a dir, amb molt pocs quilòmetres, no?, amb una forta pendent, sí, a la serra, no?
Sí, a veure, per exemple, l'any 2000, igual el barranc de Lloret, que dona lloc al de Sant Antoni, com el barranc de la Galera, al sortir de la serra mateix, hi anàvem plens. Perquè a les 9 del matí, jo i un company, de tirar les vaques allà, volíem anar a bord les vaques, cosa que no vam fer perquè era impossible. I a Lloret no s'hi podia entrar i hi van passar per damunt del barranc de la Galera a la Tango Víctor 3421, que és la carretera que va del Mas de Barberans, continua fins a la Sénia, i els dos forats no donaven prou.
Aquí que estem parlant d'una distància de què? D'entre 30 i 40 quilòmetres?
Sí, una cosa així. Bé, sí, una cosa, crec que sí.
Una distància, per tant, molt curta, és a dir...
Menys, 30-40 seria comptant el delta i després desemboquen abans d'Amposta.
És a dir, podríem ser 20 quilòmetres 30.
Sí. Llavors, estos ja arribaven plens a la plana. La plana tindrà això, sí, menys. O sigui que a part d'això, l'aigua que plou a la plana, i la plana no és capaç de veure tota l'aigua que hi plou quan són...
Sí, tot això ho estem comentant. Comentant, Josep, perquè la gent entengui, no?, que no solament és la quantitat d'aigua, que és immensa, no?, sinó aquesta quantitat d'aigua hi ha poc territori i molt dependent, és a dir, el que és el massís té un pendent enorme, tot el que cau el massís agafa una velocitat enorme, no?, després arriba la plana, que no pot absorbir tot el que li arriba.
I la plana també té pendent, este també és un problema.
I finalment arribem a la zona litoral en tot de barreres i barreres que fan de tap.
Sí, això... perquè pensa que és una llàstima, perquè tots aquests barrancs, les barreres les hi han posat a 200 metres o a 50 metres, en el cas del barranc de Sant Antoni, del riu. O sigui que abans d'arribar al riu és quan estan les barreres. I en canvi, de l'altra manera, pues, seria difícil que... Pues que sí, que alguna vegada com subeixerien, però és molt més difícil. I en el cas del barranc de Gavatxo és una cosa curiosa, perquè, com el seu nom indica, desemboca a un gavatxo. O sigui que el riu passava per aquí. Però va ser el riu el que se'n va anar. Al marxar el riu, el normal és que els pagesos, primers pastors dels pagesos, ocupessin aquell galatxo, primer se inundava de no res, d'aquests barrancs o d'una puntada de riu, i després, si ja no s'inundava tant, van ocupar els pagesos. Mm-hmm. I, claro, i ara allò són arrossals, o sigui, que perquè és un terreno fondo, i hi ha dos, que és un terreno una miqueta salat, una miqueta. I per això la gent continua fent arròs, o sigui, el que té 30 o 40 hectàrees d'arròs. I claro, este barranc no arriba al riu. I llavors és quan ell desemboca el galatxo i, bueno, fa el que ell vol.
Molt bé. Josep, jo crec que ho ha explicat molt bé tot això, la problemàtica. Aquesta problemàtica que passa aquí és una problemàtica que podem traslladar amb diferents noms, no? però la mateixa lògica la podem traslladar a bona part del litoral català, no? Aquest problema de rieres curtes, forts pendents, plana ocupada i infraestructures que dificulten el pas i el pas de l'aigua, no? Doncs aquí... també perquè la gent que ens escolta tingui dades clares, no? I sàpiga de què estem parlant. Quan parlem de municipis a Catalunya, jo he fet un recull de dades de moltes coses, i per exemple, municipis que tinguin menys de 1.000 habitants, menys de 1.000 habitants, a Catalunya, uh-huh. menys de 1.000, en tenim 484, és a dir, si posem números rodons, 500.
Quasi la meitat.
Uh-huh. La meitat. Uh-huh. És moltíssim, això. Però, esclar, aquests 500 municipis que tenen menys de 1.000, en territori, en tenen un munt. Si aquí li anem afegint els municipis que fins a 2.000 habitants, no? I arribem a una magnitud que arribaríem al quasi al 62-63% dels municipis de Catalunya. I després una altra dada per entendre això, no? Quan parlem d'espais naturals protegits, d'acord? Catalunya tenim 1.000.000, sempre números rodons, 1.250.000 hectàrees d'espais protegits. Això representa aproximadament un 33% del territori. Doncs bé, d'aquests 1.000.000 d'hectàrees, 1.250.000, són 184 espais. La pregunta que ens han fet moltes vegades és: quants tenen algun element que ajudi a fer alguna cosa? Doncs en tenim solament, sent generosos, 25 espais, dels quals 15 serien parcs naturals i 10 serien consorcis, no? Com els consorcis, per exemple, de la Serra de Llaveria, etc. Per tant, hi ha 160 espais a Catalunya protegits que no, vaja, que no s'hi fa res, no? I aquí se'n t'apareix, no?
És que jo hi dic abandonats, ja. El que passa que vestig més això de
Sí, sí, no, no, i abandonat, si aquí posem tot l'abandonat que hi ha, encara és més enorme, no? I per tant...
No, els espais protegits jo hi dic abandonats.
Sí, sí. No, aquests 160 podríem considerar-los abandonats, d'acord? És a dir, la majoria d'espais protegits estan en el que seria dit amb una frase que és molt catalana, amb una mà al davant i una mà al darrere, sense que ningú se'ls miri gaire, no? Clar, davant d'aquesta dramàtica realitat, no?, és quan una possibilitat es pot plantejar, que és el tema del pagament per serveis ambientals, no? Perquè no és ningú ha de veure això, diguéssim, com un mercadeig de coses, ni com, diguéssim, et dono diners perquè tancar-te la boca, sinó una fiscalitat diferent. És a dir, potser ha arribat l'hora, no?, de plantejar que els municipis, en comptes de rebre diners, també n'han de rebre, diguéssim, pel tema de persones, etc., habitants, IBIs i tot això, també rebin diners, no?, per l'entorn, diguéssim, pels espais protegits, pels serveis ambientals. Si aquesta fiscalitat es fa diferent, es reforçaria enormement, no?, el tema dels petits municipis. Penseu que els petits municipis tampoc necessiten uns pressupostos astronòmics per fer coses, no? I quines coses, per exemple, es podrien fer Sí, i he fet una llistat, un possible llistat de coses que es podrien fer. Per exemple, es podrien destinar, si recordeu els alcaldes i alcaldesses d'aquí de l'Ebre i tot arreu, la primera cosa que diuen és, se'ns han fet malbé tots els camins rurals i no tenim diners per atendre la seva conservació. Pues es podrien destinar diners a l'Ajuntament perquè pogués fer coses com millorar la xarxa de camins, millorar, fins i tot adquirir habitatge, no? És a dir, un ajuntament, si vol fer política, un petit, no estem parlant de Barcelona, de Terrassa, no estem parlant d'aquests, un petit que vulgui comprar tres cases, no? Necessita diners per fer això, una política d'habitatge. També per millorar l'enllumenat públic, per millorar, diguéssim, el tema de l'aigua, ajudar els productors locals. Tot això i moltes més coses, no, es podrien fer si l'Ajuntament rebés una part del seu finançament per el que és concepte de serveis ambientals. I potser, no, moltes d'aquestes coses que estem parlant a data d'avui es podien resoldre, perquè qui pot resoldre millor les coses és la proximitat, i qui millor, l'Ajuntament, que és el que està més proper al territori, no? amb la seva gent, no?
Jo, si em permeteu, que posi dos exemples només. Un és molt proper, on viu vostè, Josep, i és que fa uns anys, fa poquet, potser 5 anys, una cosa així, es va fer una proposta des d'una entitat ambiental per ampliar el parc natural de les terres, el parc natural dels ports, ara. Es va fer una proposta a tots els municipis que hi havia, alguns ja existents dins el parc, per ampliar el territori que tenien, i alguns que no tenien territori dins el parc, però que podien perfectament encabir-se. Clar, alguns municipis, alguns alcaldes o alcaldesses s'hi van oposar, i finalment aquesta proposta d'ampliació no ha tirat endavant. Clar, aquí hi ha un sector determinat de la pagesia que, sense una raó aparent, sense una raó objectiva, diu que no a integrar-se dins d'un parc natural, dins d'un espai natural, perquè diuen, és que això no ens deixaran fer el que fèiem fins ara, ens obligaran a fer el que diu vostè, Josep, més paperassa, més no sé què, no ho volem. L'altre exemple, deixa'm posar-li un altre exemple, el futur, perquè està en vies de, ja fa uns quants anys també, que està en vies d'elaborar-se el futur parc natural de les muntanyes de Prades. Clar, què passa aquí? Doncs que hi ha molts municipis, molts, implicats a la creació d'aquest parc natural. Llavors, històricament, ja fa més de, potser vostè se'n recorda, Josep, ja fa potser 25-30 anys que es parla de crear aquest parc natural. Quin és el problema que hi ha hagut sempre i que també hi ha ara? Doncs que hi ha alguns municipis o alguns sectors, com el que li deia, alguns petits, no cal que sigui tot un municipi, tot un poble el que digui que no, només que hi hagi un propietari, un pagès, que tingui molt de terreny i que digui no, aquí jo no vull que hi poseu res. I ja tenim el lío. Llavors, vostè, Josep, com ho desencallaria? Aquest, el que deia el Toni abans, aquest conflicte entre el món urbà i el món rural, podria trobar-se en aquest pagament de serveis, amb aquesta contraprestació?
No és un conflicte entre el món rural i el món urbà. Nosaltres, jo no considero tindre cap conflicte en quasi ningú del món urbà. A més, el món urbà és el que consum, el que nosaltres produïm.
Correcte. Sí, però hi ha un sector que no ho veu, hi ha un sector de la pagesia que això no ho veu, Josep.
Sí, bueno, independentment d'això, però per què no ho veu?
Aquí està.
Perquè en el cas que jo conec, que jo parcs naturals ne conec poc, però aquí tenim d'allà baix de la Ribera, o sigui, el que vostès ne diuen el Delta, i d'aquí dalt, que és el parc natural del port, no? I jo penso que entre els dos hi ha bastanta diferència de la gestió.
Correcte.
De la gestió o de la no gestió.
Correcte. Sí,
jo tinc la mania que allà baix a la Ribera els tècnics del parc gestionen. No sé si la gent de la Ribera està contenta, però suposo que jo crec que sí. Aquí prohibixen, perquè és que és més còmode prohibir que gestionar. I, a més, una altra cosa, incompleixen la llei. Si vostès ara arriben a casa, busquen en això de l'internet nou que ha sortit ara, i busquen la normativa sobre parcs naturals, trobaran dos o tres articles que els tècnics del parc natural del port incompleixen. I és que ningú, no hi ha cap article que digui els serveis tècnics del parc natural faran la vida impossible a la pagesia, a la ramaderia i al món forestal. No n'hi ha ni un. Al contrari, un dels articles de tants que potser no caldrien tant, diu que el parc natural se basa en la conservació de les activitats tradicionals respectant el medi ambient. Per això, alguns tècnics dels parcs i sobretot el parc dels ports i tot això volen transformar-lo en parc nacional, i suposo que els nostres alcaldes no seran tan burros, perquè s'ha de dir esta paraula, i no l'encobraré, no tiraré atrás, de permetre que el massís del port se torni un parc nacional. Perquè un parc nacional, en l'ecosistema mediterrani, que els altres jo no els conec, l'únic que, a part de ser un atac a la intel·ligència, és un atac al medi ambient. Perquè es carrega una de les espècies bàsiques per a mantindre l'equilibri natural de l'àrea protegida, en aquest cas, que és l'espècie humana. L'homo, poc o molt sapiens, quan va començar a derretir-se el gel, que va permetre que anés avançant l'ecosistema mediterrani, ja hi estava. Per tant, l'evolució de l'ecosistema mediterrani sempre va anar agafada de la mà d'este homo, poc o molt sapiens. Que a vegades ens han passat, no dic que no, però precisament en el cas del port no es va passar a ningú.
Però una cosa...
Que vostès aniran a Morel i a buscar el que sigui, rovellons, ningú fa res mal fet.
D'això, Josep, que vostè planteja, aquí al programa en diem obrir un meló. Ara mateix estem obrint un meló.
No, però
un meló molt interessant.
M'ha parlat de que si els diners estos que trauran de tot això que ha dit serien bons per als ajuntaments i per a gestionar parcs naturals. Claro que serien bons, i tant. Però haurem de jubilar els tècnics, com a mi.
Però a veure, anar situant, sí. Ho dic perquè és important que tothom ens entengui,
Jo estic molt d'acord amb el Josep,
Sí, sí.
I he de dir que estic molt d'acord.
I pensa que aquesta idea que avui estem posant sobre la taula, que està molt elaborada, que és una idea que espero que pugui anar avançant, amb moltes complicitats, no? És molt important, d'acord? És a dir, el pagament per serveis ambientals, la seva finalitat, insisteixo, és... fins i tot podríem, des d'un punt de vista fiscal, de justícia distributiva, no? És a dir, d'aquelles metròpolis que tenen unes consumidores de recursos, no? En aquest cas, sí que és veritat que la metròpoli, les grans ciutats, evidentment té més un mercat de proximitat per a la nostra agricultura i per a la nostra pagesia, però a banda d'això, també és, diguéssim, des d'un punt de vista de sistema, és un gran depredador d'energia, és un gran depredador d'aigua, d'acord? És un gran depredador de recursos de tot tipus, i a més exportador de moltes coses. Exporta residus, exporta de tot. Val? Doncs, això s'ha de poder donar-hi la volta i s'han de corregir dèficits. Potser una mirada nova és el tema, insisteixo, d'una una eina de fiscalitat ambiental redistributiva i equitativa, no? El tema dels parcs naturals i el tema dels parcs nacionals i el tema dels espais protegits. Tenir clar aquestes dades, Catalunya, a data d'avui, 184 espais protegits. Catalunya, ens hem de quedar amb aquesta dada, 184 espais protegits, dels quals, ja ho hem dit, insisteixo, 15 parcs naturals, un parc nacional, d'acord? I després 25 espais gestionats per consorcis. Qui són els consorcis que gestionen espais? Aquí tenim el tema de la Serra de Llevaria, però també tenim l'Alta Garrotxa, Collserola, el Delta Llobregat, Estany de Banyoles, Estany d'Ivars, Vilassana, Gallecs, Gavarres, Serralada Litoral, Ripollès, i un de molt important aquí a prop és el Serra de Llevaria, que també és un bon exemple de moltes coses, no?
Jo jubilaria també els tècnics del Consorci de Llevaria.
Vale, però un moment, a banda de jubilar gent, insisteixo en una dada, 160 espais protegits a Catalunya, que si féssim la llista és llarguíssima, d'acord? Que tenen una mà al davant i una mà al darrere, d'acord? I per tant no hi ha res, és a dir, si el que són els parcs naturals, els consorcis, estan a precari, diguem-ne, no és tampoc per tirar-hi coets, la resta d'espais és que no hi ha res, no? I per tant, una queixa recurrent dels municipis petits i del món rural en general és aquesta falta d'atenció, no? Per tant, jo crec que des d'un punt de vista de fiscalitat ambiental, jo em veig capaç de defensar on te faci falta aquesta transferència de fiscalitat, diguéssim, de la ciutat, entesa ciutat en aquest cas, com, no?, ports, aeroports, no? Podríem buscar altres elements, eh? Però, insisteixo, a vegades és bo trobar alguns elements que siguin simples, no? I el port-aeroport té molts conceptes, perquè és entrada de mercaderies, és entrada de creueristes, és entrada de turistes, és entrada de moltes coses, no? Uh-huh. I, per tant, és un focus on es pot posar, diguéssim, i ajudar a redistribuir la riquesa, no?
Si em permeteu, jo faré una darrera intervenció, Josep, perquè vostè no ho sap, però jo he de marxar sempre un quart d'hora abans de que acabi el programa. Jo el deixaré, perquè he d'agafar l'autobús, no hi ha altre motiu. Jo el deixo en bones mans, el deixo amb el Toni, amb la Marina, que la Marina sembla que no hi sigui, ella està escoltant atentament. Llavors, jo, amb això que proposa el Toni, hi estic parcialment d'acord. Sí que és cert que ajudaria molt, doncs, tenir aquesta fiscalitat. Però, clar, estem en un país, i vostè ho ha dit amb les paraules correctes, Josep, estem en un país on el pagès no té les facilitats i, a més, ha de batallar amb paperassa, ha de batallar amb una sèrie de qüestions que potser no li pertoquen com a pagès. Sí que, com a professional, clar, aquí ja entraríem en un altre tema, no?, perquè tots els que són autònoms, siguin pagesos o no, també hem de fer paperassa. Però aquesta és una altra qüestió. Aquell que es planteja és, el que diu el Toni és, bé, hem de disposar d'uns diners perquè els propietaris de terrenys agrícoles puguin mantenir i fins i tot millorar les condicions en les quals tenen aquesta producció, que a més ajuda, doncs el que dèiem, a esmorteir els episodis de fortes pluges, ajuda a la biodiversitat, etc. Clar, jo la part on no estic del tot d'acord amb l'exemple que ha posat el Toni, és que quan parlem de ports i aeroports, la major part de diners venen de l'àmbit estatal, no venen de Catalunya. Llavors, això és un problema greu, perquè
no,
es pugui decidir a Catalunya, ja sabem com acaba, quan arriba al ministeri o quan arriba...
No, en aquest cas, haig de fer una discrepància, bueno, perquè els ports, malgrat és així,
sí,
tenen aquesta dependència orgànica de l'Estat, d'acord? Els dos ports, el de
Tarragona i Barcelona.
Sí. I he dit que hi ha 54 ports més, a Catalunya.
Sí, però en volum de negoci, els que fan més diners són aquests dos,
Sí, en volum de negoci hauríem, en volum de mercaderies i de passatgers. A creueristes i això,
també.
Però penseu una cosa, sí que hi ha un marge perquè es puguin aplicar determinades estratègies com aquesta, d'acord? I això depèn de la voluntat, en aquest cas, del Parlament de Catalunya. I abans que marxis, perquè també ho escoltis, i també ho escoltis, Josep, com es pot fer això sense generar gaire paperassa? Doncs es pot fer d'una manera molt simple. És a dir, es podria fer que tots els municipis de Catalunya, tots, evidentment en funció de les hectàrees que tinguessin d'espai protegit, per exemple, però tots, sense demanar res, tinguessin dret a aquesta ajuda. Si tu ho fas per tots, no?, a manera equitativa, a la superfície que tenen, n'hi ha aquell concepte que es diu de competència, de concurrència competitiva. Vale? I per tant, ho pots fer amb una normativa i dir tots els municipis tindran dret a això, però és que a més, si es fa així no cal ni que ho demani, se li atorga. L'única cosa que ha de fer el municipi és renunciar-hi. Vale? Però l'acceptació no té ni per què fer-la.
Jo el que et volia dir
és que he de marxar. Una altra cosa, espera.
No, és que he de marxar.
Digue,
no,
sí, però que es pot fer bastreta.
Mira,
i això hi ha casos que s'ha fet.
L'única cosa que et puc dir en contra és que si ja falten diners per gestió d'espais naturals, encara és més complicat que hi hagin diners per serveis ambientals. Vull dir, si no podem...
No, són dues coses diferents,
Clar, però és que no es fa cap de les dues.
Ja,
aquí és on vaig.
Però els de serveis ambientals, els d'espais naturals...
Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo.
És
a vosaltres.
D'acord, Joan Ramon. Des d'un punt de vista estrictament econòmic, els diners d'espais naturals d'on te venen? Venen una part dels pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya i una altra part venen de l'impost dels vehicles que es diu, no? Però aquí estem plantejant una cosa diferent, que és donar suport a una fiscalitat nova al món municipal i articular-ho a través del món municipal. Tenint en compte aquesta estructura de municipis que tenim a Catalunya tan petita, i això que estic dient s'ha fet, sí, per exemple, un exemple d'això és Diputació de Barcelona, que ho ha fet amb el tema de camins. És a dir, Diputació de Barcelona, dintre el seu mandat, treu a cada any una ajuda de camins que no l'ha de demanar al municipi, li assigna a la Diputació uns diners a cada municipi, li fa una bestreta si convé, i no ha de fer ni la sol·licitud. I l'única cosa que ha de fer el municipi és renunciar si no vol això. Però ho fa proporcionant la xarxa de camins que té. Per tant, com ho fa per tothom, no? Com ho fa per tothom, aquí no hi ha cap problema. El problema és quan un ajut o alguna cosa no és per tothom. Per tant, el govern de la Generalitat de Catalunya podria fer una cosa semblant un cop s'articulés això. I, evidentment, aquests diners haurien de ser per fer coses que, si tothom hi estigués d'acord, que fossin útils pel món rural, no? Per tant, hem d'obrir la ment, hem d'entendre que hem de fer les coses diferents i potser coses que han fet fins ara les hem de fer d'una altra manera, perquè si no continuïm reproduint les mateixes maneres, les mateixes formes, i no avancem, no? No sé, Josep, com ho vas veient tot això?
No, això és qüestió, suposo, del Parlament de Catalunya i repartir els ajuntaments, perquè pel tema dels camins nosaltres aquí sempre estem... En Roquetes té més de 200 quilòmetres de camins i estem ara mateix, no sé, bueno, jo no, l'ajuntament no hi estic ni molt menys, però sé que ens fem demà del rei Guat i ja vam posar un tractor a treballar i ara no sé quants es treballen i no sé, però només per a poder passar, o sigui, és una llàstima que no es puguin arreglar ben arreglats.
Sí,
però
sí,
tots
sí.
Els camins aquí el terme Roquetes pràcticament, i els altres termes igual, Ulldecona, Mas de Barberans, tots els camins que van de dalt a baix, de oest a est, diguéssim, pràcticament estan desets. I els passos de barrancs no en parlessin. A no ser que siguin pavimentats, que a poc a poc s'ha anat pavimentant i alquitranant algun dels camins més importants, que això també està molt bé. Però, en fi...
No, i tota aquesta xarxa de camins, entre altres coses, és una infraestructura necessària, diguéssim, pel món agrícola, no?
I el problema, bueno, problema, suposo que per a segons quin és problema, però s'estan perdent camins a tots els termes, a la majoria de termes municipals una mica grans, s'estan perdent camins. Nosaltres hem perdut 3 o 4 camins en 50 anys. I l'Ajuntament, pues, se li diu, però bueno, sí, ja veurem. No hi passa la gent, bueno, però és un camí o no és un camí. M'entén? Si féssim la foto aèria de l'any 56, me sembla.
Sí, del primer vol americà.
Sí, se volien camins que ara no existeixen o no hi passa ningú perquè no s'hi pot passar. I això està més trist perquè aquí mateix hi ha un camí que va per la vora de la serra i ho sigui del port. I seria un camí per a bicicletes, però qui convigui, perquè era un camí de carro, no, normal i corrent. I precisament seria un camí dels bandejats, perquè per allí passaren els que bandejaven de les ciutats, o sigui, els que fotien fora de les ciutats per gamberros.
No, que sí, que tota aquesta riquesa de camins, tota aquesta riquesa d'infraestructura, això no deixa de ser una infraestructura molt potent de suport, no?, per moltes coses, no solament pel turisme, no?, sinó, en aquest cas, per la producció, per la producció d'aliments, pels camps d'oliveres, pels camps de tarongers, pels arrossos, per qualsevol element de producció fa falta una infraestructura, i la infraestructura de camins, no?, és una d'elles.
Pues sí, bueno... De tota manera, també crec que en el tema ambiental se parla per part de la gent pública, en part perquè n'han de parlar, perquè tenen grups que els recolzen en uns vots i llavors, pues, lògicament, aquests grups pressionen. Però, no sé, per exemple, van posar... A mi em cobraven 14 euros per un cotxe que ja no tinc, perquè és el que jo contaminava. Els altres cotxes no van contaminar. I, claro, quant de carboni emmagatzem en 2.000 oliveres cada any? Perquè, clar, jo no sóc d'escriure, però volia escriure al senyor conseller i dir-li, passem comptes. Vostè, jo li pago els 14 euros i vostè, per quilo de carboni que emmagatzem en les meves oliveres, quant he de cobrar? M'entén, no?
Sí, perfectament. Això no deixa de ser, estirant el fil, aquesta idea de pagament per servei ambiental, no? Una nova fiscalitat.
En fi, no sé. I el tema dels boscos, pues, ja s'ha vist... Bueno, aquí a Catalunya, no ho dic perquè és com si haguéssim Catalunya, però jo crec que veros de Catalunya i el sistema no té tants de problemes com altres zones de l'estat espanyol. Per què? Pues perquè aquí van començar els focs molt més pronta. Allà suposo que la gent s'ha fet vella més tard i han abandonat més tard que aquí. Potser més de pressa, ara en aquest moment, i si se'n dona compte, pues, de Madrid cap allà no hi havia cap d'incendi. Pràcticament, incendis importants, una mica Galícia, perquè van fotre allò dels eucaliptus, però... I en canvi, enguany ha sigut sonat. Però nosaltres, per a bé o per a mal, jo crec que per a bé, pues, han muntat un munt de material i un cos de bombers que crec que està molt preparat, crec jo, penso.
Sí, sí, aquí a Catalunya fa temps que es treballa moltes coses. Una d'elles...
Jo recordo... Perdona, digues.
No, anava a dir,
una d'elles és el cos de bombers, però no oblidem també l'esforç que ha fet també el món rural, sobretot amb el tema de les agrupacions de defensa forestal i molta altra cosa de suport, no? I la col·laboració entre tothom per assolir l'objectiu, no?
Jo, que... una última cosa. Jo vaig col·laborar 10 anys a les ordres de bombers, i mos feien un curset de dos dits, de dos matins cada vegada, cada temporada. Uh-huh. En 10 anys, les únics persones que vaig sentir parlar de gestió forestal van ser els monitors que mos feien el curset. Mai, ni Departament d'Agricultura, ni Departament d'Interior, ni Departament de res, parlava ningú de gestió forestal.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tots dos per estar amb nosaltres aquesta tarda a Ran de Mar. Nosaltres posem punt i final d'aquesta manera al programa d'avui, d'aquest dimecres 22 d'octubre. Tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ran de Mar. Que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
La policia local de l'Escala aixeca 160 actes des de principis d'any, d'entre els quals una seixantena han incoat procediment administratiu. Més de la meitat de les infraccions estan vinculades a la tinença d'animals i el 40% per malmetre la via pública, com dipositar deixalles fora dels contenidors. En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana aposta per incrementar les sancions amb l'objectiu de reduir l'incivisme i posa com a exemple ciutats com Figueres o Palafrugell. Aquesta és la notícia més important de la jornada, la resta la resumim tot seguit en forma de titulars. Neix la iniciativa Dijous d'Etapes. La UBED ha presentat Dijous d'Etapes, una iniciativa que pretén ser una nova excusa per sortir al carrer i impulsar el consum a l'Escala. A aquesta nova campanya s'hi ha sumat 17 bars i restaurants del poble que cada dijous, a partir del proper 30 d'octubre, oferiran als visitants una etapa exclusiva, més un zurito de cervesa, vi o vermut, tot a un preu de 3,50. El 6è taller de cançons Trencala es dedica al Nadal. El taller tira endavant una edició extra dedicada a les Nadales després de 5 edicions fent reviscolar el patrimoni musical escalenc. Ramon Manent i els seus alumnes preparen 14 temes nadalencs recuperats del cançoner de l'Escala per un concert final el 12 de desembre a l'Alfolí. Víctimes del Patronato demanen ser reconegudes per la Llei de Memòria Democràtica. La Comissió d'Igualtat del Congrés va comptar ahir amb la compareixença del grup de dones represaliades pel Patronato de Protección de la Mujer. L'objectiu, visibilitzar la vulneració de drets en aquests centres i demanar justícia i reparació. La diputada Edna Estrems va donar suport en tot moment al col·lectiu i demana modificar la Llei de Memòria Històrica. En esports, el Club Esportiu L'Escala ha obert inscripcions de cara a la Sant Esteve Run d'aquest any. Els interessats i interessades s'han d'inscriure de manera telemàtica. També hi haurà la possibilitat d'apuntar-se al mateix dia. L'estructura seguirà sent la mateixa que l'any anterior, amb curses infantils i distàncies de 5 i 10 quilòmetres. I el temps, avui molta bonança, però demà molt més canviant, amb entrada de tramuntana ja a mig matí.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.